de cinema amb Víctor Rodrigo.
9 minuts que passen de les 5 de la tarda i ell que somriu, clar, amb Víctor Rodrigo, amb qui si no. Víctor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què? Com ho tenim, això?
Bé, estic aquí d'horari invers, eh?
Sí?
Per mi seria com en plan...
Horari d'estiu.
Exacte.
De primavera.
Sí.
Saps que el diumenge... sempre tinc la confusió si és diumenge perquè ja és la matinada de dissabte, canviem l'hora.
En teoria crec que és la matinada de diumenge, ja.
Sí? És la matinada de diumenge?
Sí, de dissabte a diumenge.
Ah, de dissabte a diumenge, eh?
Clar, perquè la matinada de diumenge no pot ser la de dilluns.
Clar.
T'imagines?
Arribaríem tots tard.
Bueno, va. A mi no fa falta canviar l'hora, per això.
Estava pensant el mateix, però no volia dir-ho. Va, ara sí, de què ens parles avui?
Mira, és que com, cada setmana em passa el mateix.
Sí.
Que jo tinc un guió, jo parlo amb l'Andreu, mira, faré això, faré l'altre, sí. I llavors arriba el divendres o dijous a la nit i a mi els plans, l'actualitat,
ara,
el ritme, la immediatès,
l'actualitat,
la velocitat, m'ho destrueix absolutament tot. Què va passar? Que va sortir, evidentment, ha sortit el disc aquest de la Rosalía i del Rau.
Un moment. Sí, Rosalía i Rau Alejandro, eh?
Exacte.
He de reconèixer una cosa. L'estic entenent.
És maco, això.
Està bé.
Perquè sí, els que no sou de la nostra generació, tot el que és el trap, això, el balbuceo...
Correcte.
No hi
entreu. El motomami, aquestes coses...
M'ha fet molta gràcia perquè és la Rosalía del Rau. O sigui, no havia escoltat mai tant reggaeton a TV3. O sigui, és una cosa, en plan, hi ha el 324 en bucle... Tota
que
l'ha
de veure Toni Cruanyes ara mateix.
Sí, sí, jo crec que ho dirà i dirà Rau Alejandro o algo així.
Rau Alexandra.
És que és molt heavy. Però, sí. Clar, és un hit, és a dir, és l'actualitat absoluta.
Sí, home, sí.
I crec que
no hi ha boda per aquí, eh?
Sí, lo de la boda, que era la cançó que estava bé sol el videoclip, i era enterat fins que m'ho han vingut a dir.
Veus?
Imagina't com miro jo els videoclips, com les pel·lis a vegades en diagonal. Però
un crític de cinema, Víctor Rodrigo.
Bona tarda, sóc jo. Però una de les coses que a mi em criden més l'atenció d'aquesta parella, que després hi ha les premses roses, salses roses i...
Després ho farem a i mitja.
El que
si et vols quedar, si no tens res més a fer...
Pues, si vols, em quedo.
Vinga.
Perquè jo d'aquestes coses em domino una mica.
Sí?
Sí, home, i em vaig tragar sencer. T'ho prometo, em vaig tragar sencer el streaming de l'Ibai, on vam parlar durant 20 minuts i tal, i el que jo vaig connectar molt és amb la química entre ells dos.
Sí.
Aquest punt de química que al final, si no, tu tens a vegades parelles de celebrities que sembla que els hagin posat allà pues, com per ser monarques de la reina de Castilla, saps? En plan de... Mira...
Liem-me la més el programa.
No, però en plan, et juntem a dos,
sí.
Monarques de la reina de Castilla.
Sí,
estic parlant
del
segle IV.
Ara, segle... 4, eh?
Sí, bueno. Vale. No, el segle IV. No. Imagina com estic, eh? Ah, jo estic vendre, per favor, no me retraieu.
Ai.
I llavors he decidit arrossegar-ho cap al cine, perquè és una cosa que sempre hem debatut molt, el punt de la química dels personatges,
sí,
principals. Hem tocat molt gèneres romàntics, hem tocat molt fins i tot en el dramàtic, sembla que no, però la química també és molt important.
Correcte.
I he dit, mira, m'agradaria
molt
fer...
Sempre s'ha dit que Memòries d'Àfrica, per exemple, no es duien gens bé.
No, gens, però gens. I això ha passat
en
moltes altres parelles, per exemple, els de Castle no es portaven gens bé i mira com va
tampoc
funcionar la sèrie. Que va, no es podien ni veure.
Uau, no ho sabia jo, això.
Sí, els últims plans dels últims 5-6 capítols, tots estan gravats amb contra càmera, jo d'anar fent cada un perfil, perquè no van gravar junts, perquè no hi eren.
Uau.
Sí, molt heavy.
Que bèstia.
Però és una cosa que crec que és molt important, i llavors he volgut arrossegar-ho cap a parelles amb moltíssima química, és a dir, parelles, no parelles actuals, sinó parelles amoroses, en pel·lícules modernes, segle XXI. Perquè és una cosa que sempre reivindica molt, anant-nos cap enrere, sobretot en comèdies romàntiques... O crec que també es fa molt amb el romanticisme anys 80-90. Des de Meg Ryan i tots els que té al voltant, des d'un Tom Hanks. No em sortirà mai. El de Cuando Harry conoció a Sally.
Uau, sí.
Tothom sabent, la cara rodona aquella.
Un senyor una mica estúpid, eh?
Sí, tot aquest punt, jo dic... Ostres, a mi, veient pel·lícules modernes, em surten gent amb una química molt bona.
Mira, ara en David Morral em deia Billy Crystal.
Exacte. Que havia presentat dos o tres Oscars.
Els Oscars, sí.
I dic, mira, farem una aposta només de química. És igual si la pel·lícula és bona o és dolenta.
Sí?
Que jo crec que són bones.
Val.
I entrant en el seu context, no tenen per què ser obres maestres del cinema que te
no
la posin a la Zumzeig
no
i a la Filmoteca, sinó que el divertiment també...
No cal, perquè a vegades... jo crec que des de fora, s'us veu una mica els crítics de cinema com a, gafapastoides.
Sí, és horrible això.
I no sempre hi ha pel·lícules això. Per gaudir i prou.
És molt elitista això, eh?
Sí?
I jo crec que això és bo, per exemple, que els Oscars comencin a introduir blockbusters en millor pel·lícula. Perquè tot és el seu context. És a dir, la literatura la subdividim en gèneres i no passa absolutament res.
No cal ni veure Kurosawa ni llegir Kafka.
És que pots veure Kurosawa un dimarts i el dimecres està veient Fast and Furious i passar-te igual de bé.
Ara.
Sí, jo soc d'aquests.
Bé, amb Fast and Furious, eh?
Bueno, a partir de les 6 ja el porro entrava sol, eh? És que... És per saltant de l'espai.
T'ho he deixat.
No, és que, mare culpa. De Déu, Joan.
Correcte.
Ens ho passem bé igual, eh?
Sí.
Sense drogues, evidentment.
Home!
El porro és els guionistes, vull dir jo.
Clar. Ah, la gent que ha fet aquí la pel·lícula.
Aquí se li ocorre tirar cotxes des de l'espai. Bueno, a ells. Fem el top 5. Joan, que t'estic liant molt el programa avui.
Sisplau.
Va, anem a la cinquena. Ara ja t'haig de sorprendre de qualsevol manera.
Sí.
Llavors, com et vaig portar allò del trap,
sí,
i a l'anterior, que tu no estaves, que estàvem amb la Núria, vaig portar allò d'associar cançons i tal, he dit, seguim amb la broma, a veure, fins on puc estirar el xiclet de que el Joan no em tira per la finestra, i he dit, com la cançó que ha triomfat més del minidisc de Rau Alejandro i la Rosalía era un bolero, les cinc pel·lícules relacionades amb un bolero.
Són boleros?
Tots és boleros.
Uau.
Si ara mateix només ens hem, ens hem de posar aquí de peu,
sí,
i ballar una mica. Moure cadera.
Acabarem fent, eh?
Ho acabarem fent.
Val.
La cinquena pel·lícula que us porto és la de If Bale Street Could Talk, que és la pel·lícula del 2018 de Barry Jenkins, que va ser nominada només a guions i a interpretacions. Mm. Per què? Per l'element aquest que et dic de la química. A la parella, protagonistes són la Kiki Layne i l'Stephen James,
sí,
que interpreten una de les històries més boniques que he vist jo en els últims 5-6 anys.
Compte.
De romanticisme, en el sentit de que és molt difícil fer bé romàntic sense caure en estereotips al passar de ser molt bons amics a ser parella.
Uh-huh.
I això moltes vegades sempre es cau en tòpics americanoides.
T'anava a dir jo, molt comedieta, quan parlem de romanticisme al món de la ficció, caiem molt en la comedieta britànica.
Exacte. O a l'americana aquesta, que és en plan molt institut, o molt high school,
també,
o molt,
sí,
joves adults.
Molt passat de voltes.
Que és més fàcil passar de l'amistat a l'amor, se suposa, mm, o que érem amics fa molt de temps, ens tornem a retrobar, llavors...
I ui!
Les xispes que hubo, etcètera.
Ara.
La gràcia és tant que el context que envolta tot això és que és... La història és del James Baldwin, que és un dels grans literatos de la literatura afroamericana dels anys 70, que reivindicava molt els drets dels afroamericans. I aquesta història d'amor està emmarcada en el qual ells, quan desenvolupen i floreixen el seu amor, el James l'envia a la presó per un delicte que no ha comès. Llavors, tota aquesta química, que és molt fàcil desenvolupar-la si esteu presents davant de càmera o en escenes físiques... Desenvolupar-la amb distància, o entre cartes, o entre flashbacks, que és quan ells caminaven per Bale Street florint el seu amor, que el Jenkins, que ja va fer Moonlight, que per això va guanyar l'Oscars, aquella poesia, entre cometes, visual, es trasllada amb la química. I això és molt difícil de fer. Perquè aquí on jo vinc a reivindicar-te molt les cinc parelles que et porto és els gestos, els detalls. Perquè al final tu pots tenir certes parelles de grans actors o actrius en comèdies o en drames, sobretot romàntics, que sí, que són molt bons fent lo seu, però saps allò que dius, ostres, no em quadren. En plan, poden ser molt... Podem agafar qualsevol gran actor o qualsevol gran actriu, juntar-los, que això ha passat moltíssimes vegades, i dir, ostres, ho fa molt bé, ho passa molt bé, però saps allò que no te els imaginaries fora anant de la maneta pel carrer?
Mira, ara mateix que m'has dit això, amb el cap, una de les meves pel·lícules preferides, si no la que considero la millor pel·lícula de la història del cinema, que és Annie Hall,
sí,
entre Woody Allen i Diane Keaton, que hi ha molta química dins la pel·lícula, i m'agrada molt que n'hi hagi, però no te'ls acabes d'imaginar.
És que, perquè el guió és molt bo. Però, per exemple, jo què sé, El diari de Noah,
Exacte.
Que tothom em diu, no, és que és la gran pel·lícula, però la sobrecàrrega és dramàtica. Ells com a tal, els crits, aquestes coses, el com discuteixen, és tan poc natural, les miren tan artificialment, molt ben fet, però allò que dius,
mirada
no
s'estan
menjant. No s'estan menjant. Correcte. I jo crec que en aquesta pel·lícula és la que més ocorre en unes circumstàncies més difícils de les altres quatre que et porto. I per això jo crec que és bastant interessant que la gent la recuperi, i jo us la recomano moltíssim, que aneu a Rakuten i la llueu.
Rakuten, eh?
Rakuten.
Últimament molt Rakuten, eh? Estan...
Bueno, perquè els drets de les pel·lícules estan ballant moltíssim. Sí? I com Rakuten és lloguer, és el més fàcil del món.
Mira, ja que hem començat a parlar de plataformes, ja en tornarem a parlar un altre dia, eh? Però què et sembla la nova plataforma?
Sky. Sky. A mi m'agrada moltíssim.
Sí?
Sí. És
també,
simple.
Jo ja me n'hi he fet, ja.
I et recomano... O sigui, jo a tothom que li dic que es faci la de Sky és per veure la sèrie La Oferta.
Sí?
Que és la sèrie de com es fa El Padrino.
Oh! De veritat?
De la Paramount Plus. I és una sèrie que em sembla una vergonya absoluta que no estigui nominada a 15.000 premis. És divertidíssima, és entretingudíssima i t'explica tots els intríngulis de com els productors engeguen el projecte del Padrino i et surten tots els personatges representats.
Wow.
Des de Coppola, al Mario Puzo, als gàngsters que estaven en contra de la pel·lícula, a l'Al Pacino, a Robert De Niro, a Marlon Brando, tots.
Penso veure. La penso
és molt bèstia,
veure.
La recomano moltíssim.
Va, anem a la quarta, al quarta,
ja ho diré bé. I al quart bolero.
Ai, Déu meu.
Sobi.
Y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón.
Impressionant, eh?
És que te les lligo perfecte.
No, és impressionant.
Te les lligo perfecte.
Aquesta, per aquesta pel·lícula és...
La frase, perquè és Call Me By Your Name.
Ara.
La pel·lícula de Luca Guadagnino, que juntava Timothy Chalamet i Armie Hammer. És una pel·lícula que hauríem d'agafar molt amb pinces en el que és, estrictament i objectivament, la trama romàntica.
Sí.
No per la relació sexual que sigui, sinó pels components d'edat, els components de poder, etcètera.
Compte,
etcètera.
Sí.
Però dins de tota aquesta amalgama, si ens quedem estrictament en la relació de química...
Parlar d'un amor utòpic, idealitzat...
Exacte.
Una mica
però els moments que converteixen el Hammer i el Chalamet en els escenaris també idíl·lics, perquè al final la química també s'ha de poder desenvolupar en situacions. Però és el mateix desenvolupar química al metro de Barcelona que en una zona de la Toscana.
No sé si convindràs amb mi, m'agrada molt la paraula convenir. Que hem parlat abans de pel·lícules infravalorades, jo crec que Call Me By Your Name va estar, durant una època, ara ja no tant, sobrevalorada.
Perquè era mut. És a dir, és treure els gafapastes... Dels cinemes on hi anem quatre persones, perquè ells creuen que han d'estar mirant tot el dia pel·lícules islandeses amb subtítols en suec, i portar-los a veure una pel·lícula que esdevindria una mica blockbuster, perquè és aquell... Saps allò com quan un grup de pop-punk ho no, peta?
Compte que no estic dient que sigui una mala pel·lícula.
No, per això, però en el sentit aquest de que llavors se li dona un bombo sobreexagerat del que és. Perquè és una estètica a la qual... estan molt ben acostumats els que ens agrada més el cinema poètic, si li pots dir així.
Com és independent, també. O...
I es fa fàcil perquè la història és molt bona, la química és molt bona, i es fa fàcil perquè hi accedeixin aquells que estan acostumats a les pel·lícules de caca, culo, pedo, pis, d'amor romàntic.
Correcte.
Llavors convergeix una mica, llavors floreix. Passa molt poques vegades. És com quan va passar en Paràsitos, que convergeixes al cinema coreà, que és difícil d'accedir-hi pels codis que té, amb una cosa més blockbuster que podria ser un Tarantino.
Correcte.
Convergeixen els dos.
Correcte.
Però aquesta, jo crec que el component de la química és molt fort, i sobretot per la capacitat actoral amb la que es va presentar el Chalamet en escena, que ja li va donar la porta i el camí i la catifa a ser una estrella de Hollywood absoluta.
Sí. Creus que ho serà, eh?
Jo crec que 100%. Serà el nou jefe. Serà el nou Leonardo, crec jo.
Sí?
Sí. Però fàcil, eh?
Compte,
eh? Perquè per edat és dels únics que està patant, no, amb aquesta edat. És que en 3 anys va fer aquesta, la amb l'Steve Carrell, que no li va quedar gaire bé, la del Beautiful Boy, i i Mujercitas. I Mujercitas està espectacular.
Sí, també. També, també, és veritat.
Arribarà, ja veuràs.
Leonardo DiCaprio, jo sempre he dit que als seus inicis jo no en soc gaire fan, tot i que...
Però demostra. I és
la
que
seva aparició a Diari d'un Rebelde sí em va agradar, per exemple, però sí que des de fa uns anys cap aquí és, jo crec, que un dels millors actors de Hollywood.
És el millor actor modern. Sens dubte. Sí. És el millor actor modern nord-americà, eh? Perquè després
clar,
hem d'entrar aquí a saber que hi ha diferents escenaris.
Ara.
Tercera? Sol 3, que sorprendré molta gent, ja veuràs.
Ai, home. No, no, està molt bé, està molt bé.
Una mica de filar-ho prim, eh?
Sí.
Està ben filat, eh?
Sí, t'ho compro molt.
Aquesta és una de les meves absolutes debilitats. Sé que és difícil no semblar un nen de 13 anys quan jo reivindico moltíssim les pel·lícules de superherois des de la perspectiva tan cinematogràfica, perquè ha canviat molt el relat cinematogràfic modern del blockbuster, però moltíssim. Sí. I això és una cosa que no se li reconeixerà, però d'aquí uns anys ho estudiaran segur, com va passar als 90 amb el cine de catàstrofes, que ho va canviar completament i es va haver de reconfigurar la cosa.
Sí.
I el fet de que els còmics no tenen per què ser només per nens o adolescents, sinó que poden convergir en moltíssims temes i, evidentment, has d'entrar al punt de la fantasia. Si no t'agrada la fantasia, no t'agrada veure els Senyors d'Anillos, no t'agrada els superherois, és normal.
Correcte.
Però hi ha vegades que hi ha petites perles, que és evident que la història no acaba de funcionar perquè no tries bé el malvat o no et funciona allò, la producció dels efectes especials, que tu vulguis. Però els elements principals, que per mi són els actors, hi són. I aquesta és The Amazing Spider-Man. El segon Spider-Man, és a dir, Andrew Garfield. I el component que per mi funciona, i per això està la tercera, i sembla que, ostres, però has portat aquí Spider-Man, quina cosa més rara, i per què no l'Spider-Man anterior, el de Tobey Maguire, i per què no l'Spider-Man nou amb el Tom Holland, perquè jo crec que l'Andrew Garfield és l'Spider-Man perfecte, sí, i la Emma Stone, que aquí és on entro jo,
sí,
amb la química, fan... tenen moments que són una delícia absoluta, que tu els estàs veient i la gràcia és que ells eren parella.
Ara em corregiràs, eh? Però
fora
és
el rodatge.
La famosa escena de Spider-Man baixant del revés, no?
Sí.
Que li treu la mascareta, mitja mascareta.
Però aquesta és de la primera trilogia, de Tobey Maguire.
No és de...
La segona, la gràcia és que aquella escena icònica no la pots repetir, perquè ja la tens molt marcada amb la pèl rosa, que és la Mary Jane.
Correcte.
Amb la Kirsten Dunst i el Tobey Maguire. I aquí la gràcia és que ells desenvolupen altres escenaris. I altres escenaris que són molt més empatitzables amb nosaltres. Perquè, clar, tu no ets Spider-Man. Quanta gent ha volgut fer aquella escena i s'ha de sonocar-ho?
Clar,
absolutament.
Compten fer el com que surt fer-ho, a les pel·lícules.
Poseu-vos una colxoneta sota o que us aguantin algú per darrere amb els peus.
No, compten fer amb el que surt a les pel·lícules, Spider-Man, compten fer amb el que...
Exacte.
Call me by your name, en fi.
Sí. Vale, no m'estàs posant gent fàcil avui. Però Garfield i Stone, a part de ser parella fora del rodatge,
sí,
a la pel·lícula desenvolupen una història d'amor absolutament preciosa i crec que no té precedents en el món dels superherois. Tu pots mirar el Marvel Cinematic Universe, que ells no entren, perquè quan Marvel no tenia els drets de Spider-Man, que els havia venut.
Era Sony, eh?
Sí, els havia venut a Sony. O sigui, de veritat, jo només vull que si teniu un moment i aneu a... No fa falta mirar les escenes amb spoilers, però si teniu un moment de mirar Andrew Garfield, Emma Stone, Spider-Man 2, escena del retrobament, només com es miren tota l'estona, allò és una càtedra d'interpretació d'amor en una pel·lícula en el qual dues persones s'estimen.
Val.
Simple i llano.
Sí, sí, és així.
De vegades potser no pots tenir la cara, però pots tenir la intensitat.
És així.
I per això la posem la tercera.
Ara que em parlaves de Marvel, no sé si tens la sensació... Jo sí, eh? Jo sempre he estat bastant fan de l'univers Marvel, etcètera. No sé si tens la sensació que s'ha acabat fent Marvel una pitjor lío i no sap ben bé per on tirar.
Perquè el problema és tant que no pots mantenir els mateixos personatges.
Té pel·lícules fetes, eh?
Però... Sí, no pots mantenir... Com no són còmics... Tu no pots tenir el Tony Stark des de l'any 43 fins a l'any 2023.
Es van retirant, van posant de nous.
I és molt difícil superar certes ombres, superar certs nivells, i crec que no han sabut fer la transició bé. La fase 5, bueno, és que després de l'estrena d'Ant-Man, una de les majors productores de la saga ha dimitit per les baixes audiències. I és normal. Imagina. És que tu no pots començar la fase 5 amb Ant-Man 3. No, perquè introduïm el Quantum Mania. Però pots fer el favor de començar per un Guardians de la Galàxia 3 i per a partir d'aquí inventa't coses, però és el problema de quan tu vols abarcar massa i vols apretar molt la gallina als ous d'or, et passa això.
Passa, eh? Segona?
Som-hi.
Tú te ibas, pero ya ese día, y otra noche más que fuiste mía, ahora qué hacemos, si esto va en serio. Hago todo pa' que tú sonrías, y esas cosas no parecen mías, no sé qué es esto, pero me pregunto...
Òbviament te la torno a comprar es que... moltíssim.
Es que...
moltíssim.
Ocean's Eleven.
Ara.
George Clooney, Julia Roberts. És que...
brutal.
Jo crec que és que no fa falta dir gaire res més.
No.
Perquè per... individualment els dos són monstres absoluts en lo seu, que crec que estan molt poc reconeguts per la crítica, estan molt reconeguts per la gent i pel públic, però la crítica és allò de... no, bueno, com ha fet pel·liculilles i coses d'estes i han anat
però,
molt...
hòstia, jo coses de... no només ha fet pel·liculilles.
Però és que quants... quan, tu quantes gales dels Oscars els has vist? Tu veus moltes vegades amb molts d'esto sí. que apareixen per allà darrere, files 17, files 16, files 15...
Sí, però George Clooney... jo crec que en alguna sí,
però
tinc el cap de veure'l passar per allà, però no gaire més, eh?
I a Julia Roberts la van nominar per Agosto i poca cosa més. I van anar moltes vegades per producció i perquè era amiga de no sé qui, no sé quan... i ja està. O sigui, és aquell punt de... són actors de raça i han decidit fer un altre camí que no té cap mena de problema en el sentit que tu no estàs fent cada dia la càtedra cinematogràfica.
Anem al tema. Em compres que George Clooney i Julia Roberts a Ocean's Eleven no estan les mirades, que també, sinó el somriure?
Sí, evidentment. Aquell,
aquest mig somriure.
Els detalls. O sigui, la classe. O sigui, ells dos són la classe absoluta. El Steven Soderbergh, que és el director, crec que va saber escollir un repartor increïble, perquè Brad Pitt sembla que s'obri a vegades, i és molt bèstia, d'això,
sí.
i està perfecte el tio, però és que ells dos es mengen la pantalla. I quan apareixen amb l'Andy García ja és encara més divertit. És, crec que és la pel·lícula perfecta d'entreteniment, blockbuster, que et dona elements d'altres subgèneres, però no acaba d'entrar en cap, sinó que és un entreteniment.
No, perquè
no és allò un thriller pur...
Tu em dius, és una comèdia.
No és una comèdia mega pura.
No.
Exacte.
Sí.
Ho té tot.
Sí.
Dins del que és, a vegades, el cine, que és passar-ho bé, i ja està.
Per cert, que des de la quarta no t'he preguntat res de plataformes. Sí.
Call Me By Your Name, Netflix.
Sí?
La de Spider-Man, les trobareu, evidentment, totes a Disney. Però aquestes també a HBO i Movistar, per ser Sony.
Val.
I Oceans està literalment a totes menys a Filmin.
Val. Ai, Filmin.
Bueno, algun dia entrarà.
Val. Primera?
Aquesta és que no me la pots rebatre ni de broma. Quant de temps vaig estar jo escoltant lletres de boleros per trobar exactament la gràcia aquesta? És que ara ho començaré a fer així, amb òperes, ja ho veuràs.
Amb òperes?
És que ho podria fer.
Compte, eh?
Podria fer. Una setmana abans hauria de preparar-me, però...
Ara.
Aquesta és, sense cap mena de dubte, la parella més química de totes les pel·lícules modernes del segle XXI, que és Angelina Jolie i Brad Pitt, a Senyor i Senyora Smith. O sigui, són els dos al seu prime absolut,
sí.
físic, actoral i de fama, fent la pel·lícula que tothom volia.
Sí.
Que és una altra vegada com Oceans, que és el divertimento per el divertimento.
Exacte.
És a dir, jo hi ha dies que prefereixo veure Kurosawa a Senyor i Senyora Smith. Sí. Però quantes vegades més he vist Senyor i Senyora Smith abans que Kurosawa? Milers.
Sí.
Per què? Perquè al final també això és cinema.
Sí.
Al final també vols escoltar cançons pop i no tot cada dia has d'escoltar allò... els discs alternatius que et recomana la Rolling Stone. A vegades dius, ostres, he d'escoltar aquestes guitarres aquí cridant-me a l'orella? No.
Ara.
El punt és que per mi crec que en aquesta pel·lícula, context, evidentment després tots els seus problemes personals, és que no hi entro ni m'interessen. Però quan van arribar a aquest punt, per mi eren el Tracy i la Hepburn moderns. En un altre context i en un altre gènere, perquè ells eren molt més de l'screwball comedy.
Sí,
i per què no? Aquest tipus, però el punt de... A tu tens els dos asseguts en una taula mirant-se, somriures, tonteries, no sé quantos, i estan creant tensió, complicitat, química i fins i tot erotisme.
Sí.
Tota la vegada.
Sí, sí, compro, molt. Ho compro molt.
I en una pel·lícula que és xorra de premissa absoluta, que és dos agentes secretos que es coneixen, s'enamoren, es casen, no saben que un és d'un altre i un és de la primera.
Correcte.
I després els ordenen matar-se entre ells.
Sí.
Punt i final. Sí, no té més. I a partir d'aquí, si tu haguessis
escollit... Però hi ha pel·lícules que per què vols més?
Exacte. Si haguessis escollit una altra parella, no et funciona. Però pensa-ho, fins i tot, tu pots ser ells dos a fer l'Oceans...
Clar, és una pel·lícula feta per ells, que és una mica que deies.
Sí, sí, però sí. Igualment, encara que posessis, per exemple, un Ryan Reynolds, Blake Lively, que per mi serien com el següent stage d'una parella amb moltíssima química fora de l'escenari, crec que no ho farien com ells. Perquè són massa amigables, entre cometes, el Reynolds i la Lively. Però, per exemple, el Reynolds de Deadpool, amb la Mònica Baccarin, tenen una química absoluta.
Sí.
El que passa que no l'he posat, però estaria al top 10. No l'he posat perquè són 10 minuts de pantalla.
Sí, sí, sí. També estic molt d'acord. Dos coses abans de deixar de parlar de cinema. La primera, quan parlem de... Espera't. Senyor i senyora Smith, on la tenim?
Prime i Disney.
Aquesta sí a Prime,
Sí.
Anda.
Mira, Jeff Bezos va ser ràpid.
Està bé. Deia dues cosetes. La primera, quan parlem de comedietes romàntiques i de mirades i de complicitat entre actor i actriu, que s'apunti Hugh Grant, que apareix ja amb els tics dels ulls.
Sí.
No?
Sí.
Perquè moltes vegades l'elevem a semideu de la comèdia romàntica.
És cosificació absoluta, perquè era molt guapo. I ja està.
Sí.
O sigui, Notting Hill... un ficus es movia millor. Però és que literal, és a dir, ell és perquè té la planta i el poses allà i funciona. Hi ha alguns que són així. O sigui, sí, Ryan Gosling va haver d'aprendre a actuar amb 40 anys.
Sí, clar, correcte.
I el tio surt al diari, no?
Sí. I la segona, t'ho dic perquè segurament molta gent des de casa estarà dient i per què el Víctor no ha posat aquesta Pretty Woman?
És que no aguanto aquella pel·lícula. Ho sento moltíssim.
Així, eh?
Però tal qual. O sigui, un dia et faré la llista de pel·lícules que la gent adora. I jo ho dio amb tota la meva ànima.
Sisplau.
Si començaré, si crec que...
Sisplau.
Top 3, La vida és bella,
Directament, eh?
Mm-hmm.
Per què?
Ah.
Val, ja en parlarem.
No, és que te la destripo.
Parlarem. 36 minuts que passen de les 5 de la tarda. Què?
Què?
Ens quedem o no?
Jo, a mi, si em deixes un racó aquí, no molesto,
Sí?
Jo no molesto.
Vinga, va, publicitat i la premsa rosa.